Temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Què tal? Molt bona tarda. Com estan? Salutacions cordials. Temps d'esports a la sintonia de Ràdio Maricel. Arrenca amb el temps de descompte d'aquest dilluns 27 de maig de 2013. Només queda una jornada perquè finalitzi la Lliga de Futbol i el cert és que aquesta penúltima, la que hem deixat en aquest darrer cap de setmana, ja ens ho ha deixat tot pràcticament definit. Bé, pràcticament no, tot ja definit, sobretot per la part de baix, que és el que faltava doncs, per definir. Fàtima, Hortoneng i Anoia, definitivament, s'acomiaden de la tercera catalana i acaben perdent categoria, baixen a la quarta catalana. El Ribes, gràcies a la seva victòria 0-2 al camp de la Penya Jove, se salva i, per tant, el partit Ribes-Sitges d'aquest proper dissabte de l'última jornada no serà transcendental, sobretot per la sort del conjunt en ribetà. Un Sitges que, per cert, es va desfer del Sant Cugat aquest passat dissabte a Aiguadolça per 4-2, mentre que el Sobrense, en un partit boig, ple de gols, fins a 9, va caure amb el camp del ja descendit Anoia. El resultat final va ser de 5-4. Un Sobrense que, per cert, acabarà amb el Riu de Villes, també amb aquest proper dissabte al municipal d'Aiguadolça. Per tant, tenim un Ribes Sitges i un Sobrense en Riu de Villes. Repàs de la jornada futbolística d'aquí uns momentets. També farem balanç de la temporada que ha fet el juvenil A de la Blanca Subur. Ho farem amb el seu entrenador, en David Porres. En bàsquet destacarem, sobretot, que el Club Bàsquet de Sitges jugarà la gran final de la segona catalana aquest proper dissabte amb la Pinsbens, després de superar àmpliament el Safa Claró per 86-66. Per tant, es va superar amb escreix el punt de desavantatge que duia del partit d'anada. El seu rival, l'últim obstacle, per tant, per coronar una magnífica temporada, serà el Cedis Seu d'Urgell, que es va desfer del Granollers 76-50 en l'altra semifinal. Arrenca, per tant, a l'edició d'aquest dilluns 27 de maig de 2013 del temps de descompte, aquesta hora i escaig esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel, i hem de començar ja a repassar els primers marcadors que ens ha deixat aquest darrer cap de setmana futbolístic. Repassa els resultats dels equips de la Blanca Subur. Ens el fa, com cada setmana, l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per on comencem, senyor?
Bueno, pues, com que ja el juvenil A ja no hi és, Començarem pel juvenil B.
Molt bé.
Blanca Subur 9, Fontsanta Fatjó 1. Partit rodó de la Blanca, que es va jugar molt bé. Amb 5-0 a la mitja part, els visitants no els han sentat bé. S'ha format una tangana entre jugadors i públic, i fins que no ha vingut la policia, no ha hagut l'àrbitre continuar.
Déu-n'hi-do.
Ells s'han desfonsat completament i la Blanca ha continuat marcant gols. Mala gent. A casa seva no els hi posis res a fora, venen i et peguen. Sort que els nanos estaven molt fins i van fotre un partidàs. Bueno, en fin. Cadeta, Blanca Subur 8, Gavamar 2. Partit molt còmode de la Blanca, els visitants no han pogut amb la planxa de joc i gols que els ha caigut a sobre. Cadet B, Cornellà 4, Blanca Subur 0. Res a pelar contra un Cornellà molt veterà. Infantil A, Prat 2, Blanca Subur 2. Bon empat fora, que amb una mica més de punteria es ves convertit en una victòria, ja que es va jugar molt bé. Infantil B, Blanca Subur 1, Vilanova 2. Ens visitava el campió, que no va demostrar la seva posició. En canvi, va guanyar. Infantil C, Blanca Subur 2, Cubelles 1. Gran partit entre el segon i el tercer. Tots dos equips han anat a per partit i la Blanca ha mossegat més. A la Vina, Blanca Subur 1, Cubelles 9. Un equip desquiciat que va donar pena al camp. A la 20B, Cubelles 12, Blanca Suburs 0. Golejada Cubelles, la Blanca no ha estat al camp. A la 20C, Sant Sadurní 6, Blanca Suburs 3. Més físic en els locals els va donar la victòria. A la 20D, Blanca Suburs 3, Sant Sadurní 2. Es van carregar a tot un A amb un gran partit. Benjamin A, Blanca Suburs 1, sector Montserratina 0. Bonic partit entre dos forts equips. Va costar molt marcar un gol. Per últim, el 49 campionat local del Nou Bisbens, amb Promeses, Blau Sitges 8, Hotel Palou 5, Pastisseria Serralos Nin 2, Can Gregori 2, Òptica Holandesa 6, Remax 7, i Construcció Xeixo 10, Interarmaris 4. Jugaran la final el Pastisseria Serralos Nin i el Blau Sitges, i l'Hotel Palou i el Can Gregori jugaran pel tercer i quart lloc. En Pitufo, Restaurant Triana 7, Hotel Estela 3, Càmping Sitges 3, Begudes d'Ell 4. Jugarà a la final el Càmping i el Restaurant Triana, i l'Hotel Estela i el Begudes d'Ell pel tercer i quart. La gran festa de la Colenda es farà el dia 8 de juny, el torneig de Benjamins el dia 9.
Molt bé, doncs s'acosta al final la temporada amb les finals i partits de consolació de la Copa i aquest torneig de Benjamins. No aquest proper cap de setmana, sinó no, el que ve, el cap de setmana del 8 i el 9 de juny. Doncs fins aquí aquest repàs dels resultats dels equips de la Blanca Sur. Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Bona setmana.
Vinga, igualment, adéu.
Molt bé, doncs, coneguts ja amb els primers resultats futbolístics del cap de setmana. Teníem pendent una conversa amb David Porres, entrenador del juvenil A de la Blanca Suburs, que, com ens recordava ara fa uns momentets, l'Albert Lluís ja ha finalitzat la seva singladura, la seva temporada, fa un parell de setmanes. Saben, i ho hem anat recordant sovint, que la Blanca va cloure en el campionat en segona posició amb 63 punts, a 5 del campió, el Mercantil, que jugarà amb la Nacional la temporada que ve. Saludem Toni Muñoz. Toni, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pitu.
Què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Avui tenim teca, eh?
Avui teca.
Tenim teca, parlarem bé d'aquests moments, analitzarem tota aquesta jornada futbolística, però com dèiem, teníem pendent aquesta conversa amb l'entrenador del juvenil A de la Blanca, David Porres, a qui saludem. David, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Ha finalitzat ja la temporada pel juvenil A. Així d'entrada, et demanaria una valoració.
Home, jo la valoració és prou bona, no? Si li tingués que posar una nota de l'1 al 10, li posaria un 9. Ens ha faltat aquell últim puntet per arribar al 10, però jo crec que és molt bona, i més amb circumstàncies que s'han anat produint durant l'any, que amb un altre equip hagués estat a meitat de taula o lluitant fins i tot pel descens. Nosaltres ens hem sobreposat i hem lluitat fins al final per l'objectiu màxim, que és pujar de categoria.
D'entrada, ja ens havies dit en més d'una i de dues ocasions que el Mercantil era el gran favorit, que fins i tot el conjunt de Sabadell havia demanat abans de començar la temporada canviar de grup, i veien més opcions en aquest grup primer, i al final el Mercantil ha estat el campió. S'heu quedat, com es diu en aquests casos, amb la mel als llavis. Què us ha faltat, David? O què creus tu com a entrenador que us ha faltat?
Sí, a veure, al principi el Mercantil és una entitat molt, molt forta, amb 100 anys d'història. O sigui, la Blanca Suburs farem 50 l'any que ve, ells se'n fan 100. Han tingut, en els moments que ells han tingut patiment de lesions, sancions i cosetes, ells s'han fitxat. O sigui, els últims 3 partits van fer 2 fitxatges de 2 jugadors de divisió d'honor que els hi va fer a l'últim salt que necessitaven per quedar campions. Nosaltres hem patit totes aquestes cosetes i hem anat tirant amb jugadors del B. Principalment que el contrari que jugàvem doncs tenia uns recursos que la Blanca no se'ls pot permetre. I després no hem tingut gens de sort a nivell de lesions fortuïtes per entrades, doncs tot això doncs no hem tingut aquella sort de tenir el màxim de jugadors disponibles. I després el tema ha sigut la Lliga la perdem a casa, això està molt clar, perquè fora de casa hem sigut el millor equip, ningú ha tret més punts que nosaltres, però a casa ens ha costat molt tirar els partits endavant, produït també perquè els contraris es tancaven molt, principalment, aquesta és la principal raó, però bueno, també a nivell d'arbitral, tot i que em fa ràbia dir-ho i sembla excuses, o sigui, ja ha valorat el mercantil, ja ha dit la pega nostra, però a nivell arbitral doncs no ens han ajudat gens. Simplement dos anècdotes amb àrbits diferents que ens va passar, de que amb un jugador li van trencar la tíbia i me'l van expulsar perquè deien que perdia temps. I després, en un altre partit, em treuen targeta groga amb mi i a l'acabar el partit l'àrbit em diu que em havia tret la targeta per tranquil·litzar amb l'entrenador contrari que no parava de protestar durant tot el partit. Doncs són cosetes que al llarg de la temporada, unit amb tot el que he dit anteriorment, doncs la veritat que no ens han ajudat.
És a dir, ara suposo que tens aquella barreja de sensacions, no? Satisfet, ho deies ara fa uns momentets, David, per la gran temporada que feu, tot i que no aconseguiu l'objectiu, però una miqueta enrabiat, no? Per tot això, no?
Sí, perquè la veritat que del tema de les lesions, tot això, ho anàvem tirant molt com podíem i ho anàvem tirant endavant, però és que després es van juntar dos mesos d'uns arbitratges a casa, van ser dos mesos,
sí.
Que va ser l'època que anàvem primers, que teníem moltes opcions, que depeníem de nosaltres mateixos, i bueno, i no ens van ajudar. També et dic que no els hi dono la culpa, que a mi quan parlo amb els àrbits a l'acabar el partit i comentem una miqueta, ells en diuen que piten el que veuen, jo no els hi dono la culpa amb ells, l'únic que ojalà, la mala sort que hem tingut, que equips com el Mercantil i el Tortosa pues no tenen àrbits que piten el que veuen. I això es nota en una categoria tan igualada.
En qualsevol cas, com dèiem, David, temporada més que notable. Has tingut un equip que ha lluitat fins pràcticament l'última jornada. Quan veus tu i penses, ja està perdut?
A mi el partit de Cubelles aquí a casa, que perdem 1-2, no és que vegi que està perdut, però veig que són moltes dificultats que tenim pel camí, perquè allà se'm lesionen dos jugadors més. Estic una miqueta així amb el tema arbitral, perquè són jugades d'entrades fortuïtes, d'entrades que no saben parar, que quan tu vas primer tens que saber ja si ets un àrbit que els contraris van a 200 contra tu i ho tens que saber parar i no només treure targetes per protestar o per cosetes així. I veia que ja teníem moltes dificultats, també teníem molts nervis i no ho acabàvem de tirar endavant. La prova és aquesta, que fora de casa pues, jugàvem millor i ens respectàvem molt més i tiràvem els partits endavant. I allà vaig veure un moment de la temporada que es van juntar moltes lesions, moltes coses que eren en contra i ho veia complicat. Però bueno, la veritat que molt satisfet, perquè en el pitjor moment, per dir alguna cosa, l'equip va reaccionar i va acabar guanyant 6 partits seguits que no ho havien fet en tot l'any.
David, ja que parlem d'àrbitres, una dubte tan sol. Els àrbitres que arbitren aquí a casa, a la Blanca Subur, que són del Col·legi Garraf Penedès?
Sí, són del Garraf Penedès. Jo no, tampoc vull... Hi ha una cosa que és l'únic però que puc entendre amb segons quins arbitratges, que els àrbits que venen són de tercera i quarta catalana. Sí, jo estic convençut que si nosaltres pujàvem a Nacional doncs potser no tenien el nivell o la qualificació per arbitrar en aquesta categoria. És l'única cosa que podria entendre per coses que he vist. Però bueno, són àrbits que per mi no estan qualificats per arbitrar en aquesta categoria.
La temporada passada va ser el Nàstic, aquesta el Mercantil. La temporada que ve, David, serà definitivament l'any de la Blanca?
Bueno, s'ha de veure, ja et dic, és pas a pas, que cada any puja un equip totalment nou, o sigui, s'ha d'anar veient on ens marcarà la temporada i quin serà l'objectiu final. Evidentment, la nostra il·lusió sempre serà estar allà dalt, sapiguem que ja portem 2 anys fent les coses molt bé, sapiguem que els contraris també ara, pues, el nom de la Blanca Subur li tenen, si ja li tenien respecte, ara li tindran molt més, i tot això serà, cada any costarà més estar a la part de dalt.
Entre els jugadors que es queden i els que se'n van, perquè finalitzen la seva etapa com a juvenil, com veus la temporada que ve, David?
No, a veure, és com cada any, sempre pleguen, sempre fem un equip que està compensat amb jugadors d'últim any i segon o primer any, sempre hi ha meitat i meitat, pleguen 10 o 11 jugadors, evidentment que han sigut molt, molt importants per la Blanca Subur, però bueno, en queden 10 més el que vingui del juvenil B, i amb això tornarem a intentar fer un equip al màxim de competitiu possible.
I tornant una miqueta, doncs, a la competició d'aquest any, doncs, en tot el que tu no has dit, en tot el que nosaltres hem vist, i això, què creus tu que l'ha faltat aquesta Blanca per aconseguir al final, doncs, aquest passet, no?, de quedar campió?
Bueno, jo crec que principalment el problema, evidentment, ha sigut a casa per les circumstàncies que t'he dit, també el tema de lesions, no hem tingut molta mala sort, o sigui, perquè no són lesions musculars que podria ser produït d'entrenar malament o d'una tensió exagerada que a vegades produeix aquestes lesions, sinó que ha sigut lesions fortuïtes i lesions de llarga duració. O sigui, jo tinc 2 jugadors, un central i el porter, que s'han trencat els lligaments del genoll. Sí, també el Nico, per dir alguna cosa, el delanter que tenia que ser referència, pues ha estat 6 mesos lesionat entre una cosa i una altra. Sí, han sigut jugadors molt importants. El Ramon ha estat 2 mesos i mig lesionat també d'un cop que li van donar el quàdriceps. O sigui, han hagut moltes, moltes històries d'aquestes. Ja et dic que hem superat situacions d'anar a jugar amb 13 jugadors del juvenil A i 3 del juvenil B cada setmana. I tot això ho hem anat tirant i hem anat traient els punts, però sempre se'ns quedarà el dubte que hagués passat si haguéssim tingut els 18 jugadors. I amb aquesta força que tenia l'altre equip, que quan tenia problemes al Mercantil, doncs no va fitxar amb 2 jugadors de divisió d'honor pels últims 3 partits, quan ja ho tenia pràcticament fet. Doncs nosaltres aquesta força no la teníem, i jo crec que ha sigut la diferència que ha acabat fent que el Mercantil quedi primer i nosaltres segons.
Jugadors que, com dèiem, seguiran, els que marxen perquè finalitzen la seva etapa com a juvenil, i la Blanca, com sempre, en el punt de mira de molts equips, no? David, ara ve aquella època en què per Pinsbens hi ha molts entrenadors que venen amb la canya, com es diu?
Sí, a veure, és època de que els hi toca decidir amb ells a l'equip on te volen jugar. La sort, per el que he anat parlant amb alguns jugadors, és que tenen diferents sortides de diferents categories, i ara pues, cada jugador agafarà el que creu que li convé més per nivell d'estudis, nivell de voler jugar més amunt o voler assegurar jugar més minuts. Cada jugador és un món i aquí els hi tocarà escollir.
Molt bé, David, doncs t'agraïm que hagis pogut compartir aquests minutets amb nosaltres per fer-nos, com dèiem al principi, un balanç, i creiem que, deixant de banda tot el que has comentat, el juvenil ha fet una temporada extraordinària, sobretot una primera volta pràcticament impecable. El que dèiem, David, moltíssimes gràcies.
D'acord, moltes gràcies a vosaltres per anar-nos seguint durant tot l'any.
Vinga, que vagi molt bé, adeu-siau, bona tarda.
Vinga, adeu, bona tarda.
Amb David Porres, entrenador del juvenil A de la Blanca Subur, teníem pendent, com dèiem, aquest balanç, aquesta valoració per part seva de la temporada d'aquest equip que, bé, ell mateix ho ha dit, ha estat de nou. Ens ha faltat un punt per arribar al 10, per arribar, per tant, a l'excel·lent total i acabar doncs, de confirmar amb el salt qualitatiu de la Blanca de preferent a nacional. Serà la tercera la vençuda, com dèiem. La temporada passada va ser el Nàstic el que va marcar la diferència. Aquest any la Blanca ha estat aguantant el tipus moltes jornades, moltíssimes, després d'una primera volta liderant la classificació moltes i moltes jornades i al final el Mercantil, pel que ha explicat molt bé el David, doncs s'ha endut el gat a l'aigua. La temporada que ve, més, i esperem que millor. Un resultat de futbol femení, abans no entrem en matèria de la tercera catalana futbolística també en el seu grup 12, un resultat femení com del futbol femení, com dèiem, perquè l'infantil cadet del Sobrense encara es troba en competició, va afrontar el partit de la 29a jornada amb aquest passat dissabte i va guanyar d'una manera, vaja, clara i contundent, 3-14 al camp del Gimnàstic de Manresa. Jugaran l'últim partit de la temporada aquí al municipi principal en d'Aigua Dolça aquest proper cap de setmana amb l'Escola Futbol Bonaire. I és temps ja de repassar com està configurada o com queda configurada la tercera catalana i, evidentment, la repercussió que això pot tenir en el futur dels equips. Jornada número 33, jornada ja penúltima del campionat, només en queda una. Resultats i classificació. I comencem, com sempre, pels resultats que han estat aquests. Montserrat, Igualada, 2, Saleti, Vilafranca, 0, Fàtima, 2, La Granada, 2, Sitges, 4, Sant Cugat, Ses Garrigues, 2, Anoia, 5, Sobrense, 4, Sant Sadurní, Atlètic, 2, Base, Vilanova, 1, Capellades, 4, Hortonenc, 1, Riu de Villes, 3, Les Roquetes, 4, Penya Jove, 0, Ribes, 2 i Sant Mauro, 1, Òdena, 3. Aquí sí que no haurem d'esperar a l'última jornada per configurar el quadre d'honor. El podem avançar ja, a una setmana de la finalització de la Lliga. Sant Mauro, líder, 76 punts i campió ja del grup. Jugarà a la segona catalana, és a dir, puja directament a la segona catalana. Segon classificat, Unió Esportiva Sitges, 73 punts. Jugarà la promoció d'ascens a la segona catalana. Per tant, haurem d'esperar amb aquí quin és el rival que li toca en sort o en dissort. El Sitges ja, des de fa un parell de setmanes, classificat per aquesta promoció d'ascens. Tercer, l'Òdena amb 65. El Base Vilanova, quart, amb 61. Atlètic Vilafranca, amb 60. 57 per les Roquetes. El Sobrense, que vaja, ja no tindrà opció de millorar la seva classificació, s'haurà de conformar amb aquesta setena plaça, amb 50 punts. A molt estirar, podria sumar 53, però mai podria superar els 57 que té hores d'ara les Roquetes. Vuitè, el Capellades, amb 43. 43 punts també per la Granada. Sant Sadurní Atlètic, 41. 38 per Penya Jove, 37 per Riu de Villes, Sant Cugat, Ses Garrigues i Montserrat, Igualada. Se salva el Ribes, gràcies a la seva victòria d'ahir 0-2 al camp de la Penya Jove, el Ribes, que suma 36 punts. I perden definitivament categoria i jugaran a la quarta catalana la temporada que ve, la Noia, amb 31 punts, l'Hortonenc, amb 29 i el Fàtima, amb 22. Han consumat el seu descens en aquesta penúltima jornada, l'Hortonenc i la Noia. Doncs el que dèiem, no haurem d'esperar, Toni, a l'última jornada per acabar de definir el quadre.
No.
Ja està tot el peix venut.
Tot decidit. Era molt important pel Ribas el partit aquest, sí, amb la penya jove.
Ho vam comentar el divendres que era un partit clau per no haver d'esperar, sobretot a l'última jornada, el partit que jugarà dissabte a la tarda al Bosc de Plaça entre el Ribas i el Sitges.
Clar, i si hagués perdut aquest partit, doncs encara tenia opcions tant la noia com l'Hortoneng. De fet, jugaven un partit a cara de gos, l'últim partit de Lliga entre els dos. Però com el Ribas va guanyar, doncs ara aquests dos perden categoria conjuntament amb el Fàtima. Es parlava molt de que el Ribas del quart pitjor classificat. El Ribas ho té molt bé, perquè davant d'ell té uns quants.
Sí, sí, hi ha uns quants pitjors quarts.
Quarts. I tot i que perdi la categoria o que doncs, gestione a dos pitjors quarts, doncs el Ribas quedaria totalment salvat.
Doncs salvats per la campana.
Salvat per la campana.
Pràcticament, en una situació complicada, agreujada fa un parell de setmanes per tota la qüestió de l'entrenador, dels jugadors que marxen. I escolta'm, 0-2 ahir al camp de la penya jove, una penya jove que tot s'ha dit també ha fet un final de temporada bastant justet,
Bastant justet.
Arriba molt just de gasolina,
Molt justet. I de fet ahir també va ser un partit molt just per a la penya jove, en el que el Ribas, doncs primer perquè en pròpia porta se'l va marcar la penya jove, i segon perquè va estar més acertat en una jugada que discuteixen molts que podia estar en fora de joc, aconseguir el 0-2. Jo penso que el que ha fet el Ribas per mi té molt de mèrit,
molt, sens dubte.
Molt, perquè tant com ha anat les últimes jornades, doncs era, tenen en compte que fa dues setmanes no sabien, la setmana passada no sabia si podien jugar el partit,
sí.
Per falta de jugadors sèniors.
Toni, era llançar la moneda a l'aire. Era llançar la moneda a l'aire i que caigués en cara o en creu. I sortosament per ells els ha sortit cara.
Cara. I en salvar la categoria, i penso doncs,
suposo que ahir alegria, no?
Que passa que encara hi havia aquell
aquells dubtes del que comentàvem, no?
Del pitjor
Ribas,
quart, no?
Com a pitjor quart podés acabar perdent categoria.
Clar, però no, el Ribas mirant equip per equip, doncs a falta d'una setmana està totalment salvat.
L'Hortonenc i la noia no han arribat a temps. De fet, qui ho tenia pitjor, ja ho hem dit divendres passat, era l'Hortonenc i el conjunt de Sant Llorenç d'Hortons, que va perdre en un partit que ja prevèiem que li seria molt complicat, perquè visitava el camp del Capellades i al final es van dur un 4-1 que acaba condemnant a l'Hortonenc. L'aventura de l'Hortonenc, que ha durat dues temporades en aquesta tercera catalana, per tant, tornaran a tastar les mels, llestimosament per ells, de la quarta catalana. I la noia, Toni, que tot i guanyar en un partit boig l'altre dia amb el Sobrense 5-4, doncs no li va servir de res.
No, i cal dir que no va guanyar la noia, va perdre el Sobrense, però clarament, i a més jo penso que va ser el pitjor partit que jo he vist gestió de la banqueta. Jo penso que els canvis a mi particularment, i a molta gent, doncs no van convèncer res, i el Sobrense que va fer el més difícil, tenint en compte que el Sobrense perdia per 3-1, va aconseguir empatar 3-3, a la mitja part s'anaven al descans amb un 3-3, el dia que res, a les 4 minuts marcava el 3-4, i amb un jugador més, no va poder guanyar aquest partit, i lo va acabar perdent, doncs per 5-4.
Sí, un resultat increïble que, malgrat tot, no li serveix de res, d'absolutament de res, a la noia que, com diguem, acompanyarà l'Hortonenc i el Fàtima a la quarta catalana. I a la part de dalt, doncs, el que fa setmanes que ja venim comentant, el Sant Mauro, que va acabar perdent.
Sí.
I l'Òdena ja té l'honor de dir que ha estat l'únic equip que l'ha guanyat dues vegades,
sí,
tant a la primera com a la segona volta. 1-3 ahir al camp del Sant Mauro, victòria per al conjunt de l'Òdena.
Sí. I jo me quedo amb una dubte. Què li va passar a l'Òdena perdre tres partits consecutius a casa quan ha estat capaç de fer lo millor, que és guanyar els Sitges i el líder, el Sant Mauro, per dos cops? No ho entenc.
Li ha passat el que acostuma a passar, que amb els grans dones la talla i amb els de baix,
sí,
doncs
és que no ho entenc.
Acaba sent figa.
Sí, no ho entenc, no acabo d'entendre.
Sens dubte, aquestes derrotes que ha patit últimament al seu camp l'han acabat condemnant i han impossibilitat al conjunt de Martí Alavedra disputar-li als Sitges la promoció d'ascens.
I te diré una altra. Te recordes que doncs, s'ha parlat tant de que l'Andreu Córdoba ja havia signat per al Ribas, que anava al Ribas?
Sí.
Doncs, Andreu Córdoba, jo vaig parlar ahir amb ell,
I tot i que no va voler fer declaracions perquè encara no està lligat on hi anirà ell, ell va tenir un contacte per Nadal amb el Ribas, van anar a buscar-lo per Nadal i van quedar per Setmana Santa. En Setmana Santa també va ser dos converses en la que ell doncs, havia fet aproximacions al Ribas, però que no n'hi havia res lligat, perquè de fet ell en aquesta última setmana està parlant, tenia que parlar, de fet, aquesta setmana amb el Ribas, i també la Fundació Base Vilanova s'havia interessat per l'Andreu Corba. No n'hi havia res fitxat, tot el que s'ha dit des de part de la directiva que s'havia, que havien fitxat a l'Andreu Corba no és cert, havia hagut converses, però no n'hi havia res lligat.
Bàsicament dues converses, com dius, una per Nadal, l'altra per Setmana Santa, i una tercera que encara no ha definit el futur del tècnic de cara a la temporada que ve. S'ha parlat i molt, com dius, Toni, del seu futur després d'un any que ell es volia prendre com a sabàtic, però amb ganes i amb disposició de tornar a entrenar la temporada que ve. Serà el Ribas o serà un altre equip?
O el Base Vilanova.
O serà un altre equip.
Sí, perquè aquesta setmana concretarà si va al Base Vilanova o ve el Ribas.
En fi, veurem.
Veurem què passa.
Seran dies de desfullar la margarida, com es diu. Bé, el Sitges, que ja fa un parell de setmanes que es va assegurar la promoció, venia de perdre 3-2 del camp de l'Òdena i dissabte que es va desfer 4-2 d'un bon Sant Cugat. Jo del Sant Cugat que vaig veure dissabte, el que vaig veure últimament aquí, em sembla que va ser amb el Sobrense, ostres, vaig veure un equip bastant més futbolístic.
Ja jugava Libo, no?
Sí, va jugar, de fet va ser l'autor del primer gol de penal que apropava el Sant Cugat al marcador 2-1. El Sitges, potser l'única preocupació que podem tenir a hores d'ara és que arriba justet, perquè Víctor Olmedo ha lesionat Héctor, que el vam veure en crosses dissabte al Municipal de Badols, li varen preguntar i ha dit que ja se li ha acabat la temporada perquè el procés de recuperació era d'uns 15 dies ja per tornar una miqueta a l'activitat, i clar, en 15 dies no hi ets a temps. Guille, que dissabte ja es va seure a la banqueta però sense poder jugar, ens va comentar ell que té moltes ganes ja de tornar a jugar, que de fet estava per jugar uns minuts però que encara notava alguna molèstia i que per tant va preferir doncs no arriscar. Jo li vaig dir, home, potser tampoc cal arriscar jugant a Ribas, i em va mirar així i em volen dir, home, és Ribas.
Clar, és Ribas.
És Ribas.
Aquí sí que m'agradaria estar.
I el Guille doncs no va amagar el seu desig de poder jugar ja en aquest últim partit de la Lliga al camp del Ribas. I Patrick que va sortir bastant tocat del partit a dissabte amb el Sant Cugat. De fet, se'l veia bastant coix i amoïnat perquè deia que li feia mal al peu i que, bé, com diem, Toni, s'haurà de recomposar tot plegat.
Sí, per sort ja la setmana que ve ja pot recuperar el jugador sancionat, el Javi.
Sí, Javi González. De fet, ens ho destacava el Manel. En contrapartida, clar, bones notícies. La tornada del Javi González, els primers minuts després de moltíssims mesos de lesió de Marc Cabardós. Marc Cabardós que ha patit una lesió, una de les més emprenyadores que hi han, que és el pubis. Finalment el Marc doncs ho ha pogut salvar i l'altre dia va poder jugar. Bons minuts que va jugar el Marc Cabardós, com també molt bons minuts, i ho destacava també el míster del Gonza, que també es va haver de retirar una miqueta carregat físicament. Però Marc Cabardós, que podrà ajudar l'equip en aquesta darrera fase ja del campionat, i com deies, Toni, el Javi, que també podrà ajudar una miqueta a l'eix defensiu de cara a la propera setmana.
Clar, dintre de la mala notícia, perquè l'equip arriba justet, recuperes alguns jugadors que no han participat pràcticament en la recta final del campionat, però que ara lo tens allà pel que pugui passar.
I el Sitges va jugar dissabte el que sap jugar.
A l'atac,
i a marcar gols, en va fer 4. L'Adri Alonso, que en va fer un parell més, Sergio Jiménez, que va fer un gol extraordinari, que significava el 3-1, jugada individual, acció personal, va entrar pràcticament amb la pilota a la porteria, va ser un gol fantàstic, d'aquells que et posen per televisió i vaja, i i el repeteixes una, dues i tres i quatre vegades i les que facin falta. Rubén Cortés també va marcar el seu golet, un Rubén Cortés que a poc també es va trobant millor de la seva lesió, va trobant la seva millor forma, i ja et dic, a mi em va agradar també el Sant Cugat. Va arriscar, va ser valent, va ser un partit en definitiva molt, molt obert, i ja amb el 3-1, amb el 3-2, perquè el Sant Cugat va marcar el 3-2 al minut 75, Adri Alonso, en un gol d'aquells que entra la pilota molt, molt, molt suau, posava el 4-2 definitiu. El resum seria aquest: partit molt obert dissabte a Aiguadols, en què el Sitges va demostrar que no sap jugar una altra cosa, i és el que veurem fins l'últim dia.
Sí, però això és molt bo. Això és molt bo i potser...
Digue'm, Manel, home, això jo ara no li puc dir a l'equip que jugui una altra cosa.
No, és que sí.
No li puc dir a l'equip que jugui al darrere. És que
no sap jugar una altra cosa, clar.
I per molt que jo digui i que instrueixi, l'equip jugarà, doncs, com sap.
Clar, perquè té jugadors molt ofensius, perquè jugadors que trenquen molt ràpidament, desequilibren com volen, i doncs, clar, no s'ha jugat d'una altra manera. Clar, ara té que gestionar, i de fet l'ha gestionat al llarg de tot el campionat, i més, ara la tindrà que gestionar en aquesta promoció, perquè, clar, no saps què equip te pot tocar, uh-huh. I no saps com pot jugar el rival, perquè tu lo pots veure en partit, però no l'ha seguit tota la competició.
Ens va dir el Manel, ho escoltaran d'aquí uns momentets, que ell té previst anar a veure un equip. No ens va dir quin. Vaig preguntar, home, quin equip? Diu, no el vull dir perquè llavors aquest no sortirà. Diu, m'arrisco i aniré a veure un equip.
Uh-huh. Sí. Clar,
ara recordarem una miqueta com està. Va, ho podem fer ara, abans d'escoltar les declaracions del míster, que, per cert, tal com ja estava previst, no va voler comentar absolutament res de la seva incorporació amb el club de futbol Vilanova. En fi, això ja quedava clar en el comunicat que va emetre el club vilanoví la passada setmana, en què l'encara tècnic de la Unió Esportiva Sitges, Manuel Rodríguez, no faria cap mena de declaració sobre el Vilanova fins al dia de la seva presentació, que inicialment està programada per el dia 18 de juny. Li havíem de fer la pregunta, ell ho va entendre perfectament, però no va voler comentar cap qüestió al respecte. El que volia dir, anem cada cop estrenyent el cercle. Fem un repàs dels possibles rivals que li poden tocar als Sitges a la promoció, un cop ja acabi ja l'últim partit de Lliga que encara li queda al camp del Ribes. Del grup 4, dos possibles rivals, el Poblenou i el Bufalà. Del grup 5è, tres possibles rivals, Sant Feliu de Codines, Roda de Ter i Vic Riu Primer. Del grup 6è, dos possibles rivals, però d'aquest grup ja, com dèiem dimecres, Toni, els hem d'eliminar perquè tant el Badia del Vallès, que és el líder, com el Joventut 25 de Setembre, que és el segon, tant un com l'altre pujaran, un perquè haurà cada campió i l'altre perquè serà el millor segon. Per tant, del grup 6 ens oblidem. Grup 7è, dos possibles rivals més, Súria i Marganell. Grup 8è, aquí està super, super obert, perquè em sembla que els tres equips estan empatats a 77 punts a falta d'una jornada. Són aquests: Sant Esteve Sarrovires, Penya Unió Màlaga i Penya Recreativa Sant Feliu. Del grup 9è, dos possibles rivals, el Lliçà de Vall i el Vilanova del Vallès. Del grup 10è, dos més, el Santa Eulàlia i el Dinàmic Batlló. I finalment, del grup 11, el Sarrià i el Pastrana.
Déu-n'hi-do.
Ens hem d'anar familiaritzant amb alguns d'aquests
noms. Amb aquests noms, sí.
Perquè un d'ells, evidentment, serà el rival dels Sitges, serà l'últim obstacle per ser la temporada que ve a la segona catalana.
Potser el Manel va a Sant Esteve Sarrovira.
No ho sé, no ens ho va voler dir, però en qualsevol cas, bé, ell deia, evidentment no podem anar a veure tots els rivals.
No,
m'arrisco, vaig a veure un i si toca, bingo.
Clar.
I si no, doncs, escolta'm, la promoció té això.
Sí.
Que jugues contra un rival que evidentment desconeixes.
Totalment.
Desconeixes.
Totalment. Sí. I clar, que està en grups que tu a millor costarà molt de jugar amb ells, si no cau doncs, i guanyar la promoció.
Vinga, anem a escoltar el Manel, que ens comentava quina valoració feia del partit, d'aquest 4-2 amb el Sant Cugat. Com dèiem, no va voler comentar absolutament res del seu futur, de la seva presència la temporada que ve a la banqueta del club de futbol Vilanova, un Vilanova, Toni, que ahir va golejar el Redis.
Sí.
Li va fer un 5-1.
Amb 4 gols de Santi Triguero.
Santi Triguero, sí.
I que, a més, va olorar bastant acomiats. El Capi, el Baltosera, doncs quan lo van canviar la gent va aplaudir moltíssim, ell també doncs va estar a l'afició, això sí, olorava sí, una miqueta
doncs, sumava que, podia...
que seria el,
sí, sí,
el darrer, l'últim partit,
el darrer partit de...
del capità, no? Del Valdosera. I com van canviar el Santi Triguero també el mateix, i me quedo amb una fotografia que van fer i que la vaig veure molt clarament i ho reflexava molt bé. Allà estava Valdosera, estava Santi Triguero, estava Eloi, que aquest no porta tant de temps, estava Fede, i se va afegir a la fotografia conjuntament amb els nens doncs al León, el porter que havia estat
Mario León,
el Mario León, que havia estat porter del Vilanova i que ara està al Moja, al Moja, i doncs se va afegir a la fotografia, i això vol dir moltes coses.
Sí, sí,
parla una, molt aquella fotografia.
Una fotografia que potser il·lustra
jugadors que
al
no hi
final,
seran
al final d'una etapa al club de futbol Vilanova, eh?
Correcte, correcte.
Bé, en qualsevol cas és especular, és pura especulació amb el que es pot fer hores d'ara, perquè no hi ha res en concret. Parlem també, perquè em sembla que Toni tens algunes dades també de la segona catalana, és interessant per saber equips com el Moja, que ja està salvat, em sembla, la Múnia i el Molanta, que hauran d'esperar, em sembla, l'última jornada també per sí. acabar de definir el seu futur a la categoria.
Sí.
En fi, està interessant també.
Sí, perquè el Molanta doncs, depenia d'ell mateix ahir, va acabar empatant el Sant Joan d'Espí 2-2, i doncs ara té que anar al camp de la Ciutat Cooperativa, en l'últim partit una Ciutat Cooperativa que si guanya doncs també té les seves opcions, ja no com el tercer, sinó com a quart equip, perquè clar, allà baixen 4,
sí.
I doncs, clar, aquí està implicat doncs també fins i tot la Múnia.
La Múnia sí. Que haurà de fer un...
Clar, sí. té que guanyar el partit que té a casa seva. Uh-huh. M'imagino que tots seran d'horari unificat, i doncs ho té molt complicat també el Sant Pere Molanta, però té les seves opcions. Quals són? Guanyar el camp de la Ciutat Cooperativa. Si no guanya el camp de la Ciutat Cooperativa, si treu tan sol un empat o per, després ja no dependrà d'ell mateix, dependrà dels resultats.
Per tant,
pot perdre categoria.
Molanta i la Múnia hauran d'esperar en l'última jornada per conèixer el seu futur a la categoria. El Moja ja ha salvat, i el Cubelles, que ha fet una temporada, malgrat tot, Toni, també bastant satisfactòria.
Molt bona fora, molt malament a casa, uh-huh. Ha perdut molts punts, i ahir doncs perdíem un equip doncs que perjudica una miqueta tant a la Múnia com al Molanta, que era el Vegas. El Vegas va guanyar 1-3 al camp del Cubelles, i això diu que el Vegas, tot i que està també implicat, però té més opcions que tant la Múnia o el Molanta mateix.
Vinga, doncs anem a escoltar el que ens deia Manel Rodríguez després de la victòria, com dèiem, del Sitges 4-2 el passat dissabte al Municipal de Guadalcer. Era això.
El resultat no i tot, perquè haguéssim tingut que fer per ocasions avui, no sé.
Bastants més,
sí, sí, no sé, molts. També és veritat que el Roger ha parat 2 o 3 bones, però, hòstia, hem tingut a les arribades avui per parar un carro, però bueno. Entre 4, que tampoc són poques, vull dir que mira, si fas 4 gols, normalment guanyes.
Un partit que respon una miqueta a la línia de l'equip aquesta temporada, no?
Bueno, jo penso, aviam, jo penso que els gols d'ells venen amb situacions amb l'equip... aviam, jo crec que aquest partit amb tot l'equip posat i sense tants canvis i sense tal, jo penso que ha sigut un pèl diferent, però bueno. Sí, sí, la línia ofensiva tota la temporada, això és evident.
A nivell defensiu, preocupat?
No, avui m'agrada molt l'equip a nivell defensiu. Amb els corners hem estat impecables, a la pilota aturada hem estat impecables. El primer gol és un penal, que més bé donat perquè el Patrick està lesionat i no pot tallar una pilota, no arriba perquè no pot moure's, i al final el Loren té que fer penal. I el segon gol sí que és una errada defensiva, perquè hem de tenir en compte que és una errada defensiva, però hem de tenir en compte que els dos centrals han jugat mitja hora, en dos centrals juvenils, que ho han fet molt bé i han donat un nivell boníssim amb aquesta jugada, però ens ha faltat una miqueta de col·locació, d'enteniment entre els dos, però no hi ha res a dir. Defensivament avui l'equip ha estat...
Ja no és la preocupació en si, suposo, pels dos gols, sinó una miqueta per la circumstància, no? El Víctor amb problemes físics, el Patrick també, tens l'Héctor també, que pràcticament ja, vaja, se li acaba la temporada. Una miqueta el que venim comentant fa unes setmanes enrere, no? Que l'equip, ostres, no sé si dir que està en pinces.
Bueno... Aviam, la setmana...
Avui ha recuperat el Marc, que també això és una bona notícia.
Sí, aviam, les bones notícies són el Gonza, que avui per mi ha estat espectacular, I l'aparició del Marc, que ens pot fotre un cop de mà. La mala notícia és la lesió de l'Héctor, que no sabem què passarà, però està complicat.
Jo he parlat amb ell i ell m'ha dit que...
Molt difícil. I, bueno, hem de recuperar l'Olmedo i el Guille. A partir d'aquí, a la setmana que ve, recuperem el Javi. Bueno, tornarem a estar una mica en pau, ho veiem. Parlàvem abans del partit, els rivals també tenen baixes, també poden tenir equips. Nosaltres hem tingut baixes tota la temporada, el Gonza i el Marc s'han tirat molts partits lesionats, moltes setmanes, molts mesos, i eren jugadors que ara s'està veient que són importants. Bueno, han estat d'altres, vull dir, no... Jo crec que en aquest sentit avui estic content. Mira, l'altre dia estava preocupat, abans del partit estava preocupat, però avui les sensacions que he tingut amb el Gonza han sigut molt bones. El Marc s'ha trobat molt bé, el Rubén Hernández de lateral dret m'ha encantat. He vist coses molt positives, eh? I després les aparicions dels juvenils, clar, de veure que el Gerard i el Xavi en un moment determinat et poden fer una ajuda important, això, en fons de banqueta curt com tenim ara, doncs ens ve molt bé.
I que surten en moments compromesos també, no?
Sí, avui ens semblàvem dos veteranos. Han estat molt bé. Ja dic que potser sí que és veritat que el segon gol d'ells és una mica una errada, però... Ell té la sort que li ha caigut just allà, vull dir, és una mica circumstancial. Jo penso que avui l'equip, després el Sergio, jo penso que torna a estar a un nivell molt alt.
Ha fet un tercer gol sensacional.
Sí, bueno, i ha fet unes jugades i el Rubén avui... L'he vist millor que l'últim partit amb Vilafranca, tot i que encara li falta un punt, però tenim dues setmanes per agafar-lo. El Carlos de mitja punta no l'he vist massa bé, després més enrere l'he vist molt millor i penso que també pot ser un jugador molt important. Bueno, ara hem d'acabar de quadrar les peces i esperar la promoció.
A la porteria, Manel, pels dos partits que li hem vist al Roger, jo penso que estem amb una opció molt... molt bona de futur.
El Roger és un porter que ve molt ben recomanat. Jo penso que ha fet dos partits impecables, no pots dir res. Ha estat molt bé, se l'ha vist segur. Inclús amb el que semblava que no era el seu fort, que són les aparicions per alt, també se l'ha vist bé. Bueno, millor, és això del que es tracta. Ara ja ve el José entrenar. Això és un festival ara, a la porteria. Després de tants problemes, de tants anys amb problemes, ara tenim tres, i els tres bons porters.
No sé si dir, Manel, que se't presenta un dilema, no? Ja no tant per la setmana que ve, que és l'últim partit de la Lliga, sinó de cara a la promoció.
Dilema cap. La setmana que ve, si puc, faré jugar mitja part a cada un, i tinc quasi decidit qui jugarà la promoció, tot i que, bueno, queden dues setmanes.
Temps de ser injust, sigui quina sigui la decisió que prenguis?
Va, escolta,
o aquesta alçada,
aquí
ja.
Ens estem sí. jugant molt per anar a parlar ara d'injustícies. Jo penso que passi el que passi, el Roger ha vingut per fer una feina i l'està fent perfectament, tant quan ha jugat com quan no ha jugat, tant si juga la promoció com si no la juga. A l'Adri ha estat, quan ha tingut que jugar, un porter que ens ha salvat partits i que ha donat un bon nivell, si tant si juga com si no la juga, i el José Luis... és un portaràs que ens ha tret de molts forats i que si el necessitem el tindrem, perquè està entrenant per poder ajudar si fa falta, i passi el que passi, la jugui o no la jugui, que també té la seva chance, pues, la seva feina serà immaculada. Per tant, escolta, els tres són tres grans persones, tres grans porters. S'havia de fitxar un porter, això és impepinable. En el seu moment no ho vam decidir perquè vèiem que la cosa es podia complicar, i s'ha fet, i ara doncs, hem de fer que l'equip guanyi. Si guanyem la promoció, tu vols dir que se'n recordarà algú?
No,
si,
no, no.
Si el porter ha sigut aquest o l'altre, o ha sigut injust o injust. Esperem que tothom estigui content i que la guanyem. Si la guanyem, tot serà d'alegria. No? No crec que ningú per això pengi les botes.
Hi ha algun rival, Manel, que no vulguis ni en pintura?
No sé, seria molt injust pels altres rivals, i com no els conec, és que no ho sé, és que això és... Nosaltres hem de fixar nosaltres, i malauradament no tenim opció d'anar a veure ningú perquè hi ha molts equips implicats i és impossible anar-los a veure tots, tot i que jo tinc un pressentiment i aniré a veure un equip, me la jugaré.
Pots saber quin és?
No, no, perquè si ho dic no sortirà. I que bueno, no sortirà, ho dic com a algo positiu, igual és un rival duríssim, no ho sé, però tinc un pressentiment i serà l'únic que faré anar a veure aquest equip, que potser no queda ni segon, imagina, perquè està en una terna de tres que pot ser tercer, primer i segon, que no ho sé. A partir d'aquí, no ho sé.
Manel, s'ha confirmat aquesta setmana que seràs l'entrenador del Vilanova la temporada que ve. Sé que, pel comunicat que va emetre el teu futur club, no tens previst de fer cap declaració abans de la teva presentació el 18 de juny. M'ho valores o no?
No.
Tu t'havia de fer la pregunta.
Sí, no, t'entenc, i és la teva feina, i com a bon professional que ets, la fas, però jo com a bon entrenador dels Sitges que sóc ara i que s'estén jugant tant, et contesto que del Sitges el que vulguis i més.
Val.
No
doncs,
vulguis res més perquè no.
Doncs valora'm el fet que el Jordi agafi el relleu la temporada que ve.
Ah, bueno, jo penso que això és una cosa que cau pel seu propi pes. El Jordi està 2 anys amb mi, ha mamat aquest equip des del primer dia, l'hem fet junts, l'hem treballat junts, hem viscut amb ell junts, ens coneixem com si tinguéssim com si fossin fills nostres. Qui millor que el Jordi per que ara no podem portar l'entrenador nou que comenci de zero i que vulgui... Jo penso que el Jordi és la persona idònia perquè el 80%, el 70% d'aquest equip es quedarà, i el Jordi crec que és el més per tot, per experiència, perquè ell a més ja coneix la categoria, coneix molts rivals, i sobretot crec jo que és un tema de continuïtat que si no poguéssim no ho faríem, però és que ho tenim aquí, ho tenim molt fàcil. Jo penso que en aquest sentit jo vaig donar la meva opinió a la Junta, ells la van trobar encertada, però al final han decidit ells, que és lògic, que són ells que tenen que decidir, però jo penso que tot el que no hagués sigut el Jordi hagués sigut una mica raro per tots, sobretot a la part del vestidor. El vestidor està amb ell a mort, és un tio que molt estimat dintre del vestidor.
Ben considerat.
Sí, jo penso que ara l'únic tema del Jordi, i és una cosa que hem parlat ja, és que ha de buscar una persona que ocupi el seu lloc, que no serà fàcil.
Ja.
I aquesta persona ha d'assumir un rol diferent.
Haurà de ser algú de la seva confiança, entenc.
Sí, bueno, no sé, jo quan vaig començar a treballar amb el Jordi no el coneixia de res, coneixia del carrer o de ser veïns tota la vida, però no tenia una relació personal amb ell. A vegades no té res a veure,
ja.
És qüestió de que hi hagi bona sintonia, de que cada un sàpiga quin és el seu rol dintre del vestidor, que si ets un ajudant un segon sàpigues qui mana, però que també tinguis influència, i això jo penso que el Jordi ho sàpiga fer molt bé, i aquí... Jordi té molt guanyat, i ara ell ha de tindre la sort per trobar aquesta persona, que estic convençut que ell ja ho té clar i que segurament no fallarà, amb això no fallarà.
Doncs això, té pràcticament decidit quin porter jugarà la promoció, tot i que de cara a dissabte mitja part per cadascun, però clar, tenint en compte que són tres, no sabem, un evidentment es quedarà sense jugar. Punt 2. Evidentment ho sabíem, però li havíem de fer la pregunta sobre el seu futur a la banqueta del Club de Futbol Vilanova. I punt 3, la valoració que feia, evidentment positiva, de la continuïtat, d'aquesta sensació de continuïtat a la banqueta del Sitges, amb la presència la temporada que ve del Jordi Serra, que és actualment, com saben, ajudant del Manel. I més enllà d'això, Toni, bé, dissabte arribes i esperar el sorteig de la promoció.
Sí, ja està. Esperar que ell, el que estarà fent, ell també esperant, tot i que ell anirà treballant ja, evidentment, doncs, el seu proper equip, que és el Vilanova. Estarà content perquè se retroba amb dos jugadors que ell l'estimen molt. El cas de Moja, doncs Moja ha estat un jugador que el Manel sempre l'ha agradat moltíssim.
Sí.
I que doncs sempre l'ha valorat molt. Marc Cols també és un jugador que de Manel ha anat a diferents equips més alts. I vull dir, el Manel va ser un dels jugadors que li va agradar moltíssim,
I també està Marc Guzmán, perquè que també l'ha tingut el Manel. I avui... Jo no sé a quins se quedarà ell, no?
Però de moment... Quins jugadors es quedaran, quins marxaran, quins fitxaran, en fi... tenim per endavant setmanes de rumors, de fitxatges, en fi, el que acostuma a passar sempre mes de maig, mes de juny, abans no comencen les pretemporades. I avui pensava, home, Manel, ostres, haurà acabat entrenant a tres grans equips, diguem-ne, de
la comarca,
de la comarca del Garraf Penedès.
Sí, els més històrics.
Vilafranca, Vilanova i Sitges.
Sí, sí, els més històrics. Si tu te vas a mirar per història, els més històrics. El Vilafranca, que és el decà de futbol penedès.
Sí, sí. Un equip que ha estat molts anys a la tercera divisió. Uh-huh. El Vilanova, que també... Doncs,
Vilanova, que és un històric.
Sí, ve de la tercera.
Que ha tornat a tercera després de molts anys. Sap el que és això. I el Sitges.
El Sitges
és un històric de la comarca. Quan el Sitges existia, no existia tots aquests equips que n'hi ha ara a la comarca. Doncs són els tres històrics d'aquesta comarca, lo ha entrenat el Manel.
Bé, doncs, un bon currículum, com es diu.
Molt bo, molt bo. Bon el que passa que ara Vilanova, doncs, no serà tan... Aquí, Vilanova és més complicat, i el Manel ja ho sap.
És plaça complicada, evidentment que ho sap.
Ja ho sap.
Evidentment que ho sap.
Perquè ja tindrà molta gent a favor i tindrà molta gent en contra.
Per cert, el filial del Vilanova, l'Olivella.
Sí.
Va guanyar 1-0.
Sí.
Amb el Montornès.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Me va agradar el Montornès. Me va agradar el Montornès, molt.
Resultat, Toni, així, sense haver vist el partit. Curt, no?
És curt, però el més important és que el Montornès no va marcar.
Clar.
I això és molt bo.
Sí.
Perquè l'Olivella, a mi, el que més me va agradar de l'Olivella, primer, té un atac mortífer, té un atac que te pot fer un gol en qualsevol moment. De fet, en 10 jugadors, perquè l'Olivella se va quedar en 10 jugadors faltant 25 minuts, doncs Tete va tenir una pilota que va fregar i no va entrar per pur mala sort, i una pilota al travesser. Això en 10 jugadors. I Puyo, que és un dels jugadors que havia estat un referent a les Roquetes i que ara està jugant a l'Olivella, doncs va fer el gol que li donava doncs la primera avantatge de cara a la segona...
Sí, sí, el partit de tornada, que tal com marca la federació, serà el diumenge dia 2, a partir de les 5 de la tarda.
A les 5 de la tarda. Potser el que té en contra l'Olivella, que aquell és un camp gran, molt més gran que el de l'Olivella, i doncs no podrà jugar l'Olivella tan ordenat com ho fa el seu camp. Mm-hmm. Però té una virtut, que a la contra li pot fer molt de mal. Aquest Montornès, que a mi me va agradar molt, perquè sap el que juga, a més, va intentar trencar el partit cada moment, doncs sabia cada moment gestionar quan tenien que anar a terra i no tenien que anar a terra. Me va semblar un equip molt experimentat, el que passa que l'Olivella me va agradar molt la seva actitud.
Doncs l'experiència que pot ajudar el Montornès a superar aquesta classificació, aquesta eliminatòria, i l'Olivella amb les seves bones prestacions afrontarà el partit de tornada, com dèiem, amb aquest mínim avantatge, però important, perquè el Montornès, com deies, Toni, no va aconseguir marcar cap gol. I hem de parlar del Sobrense. Aquest Sobrense, Toni, que jo li preguntava al Toni divendres, quin Sobrense veurem al camp de l'Anoia? I ell em deia, home, jo espero veure el del dia del Sant Sadurní.
Sí, però tenia ausències significatives. Joel no va assistir a aquest partit perquè doncs...
D'entrada, l'absència del seu entrenador, el Josu, que ha viscut un gran cap de setmana,
perquè
professionalment, seu... perquè el Josu, com saben, és preparador físic del Club Patí Vilafranca, que ha aconseguit l'ascens a l'Hockey Lliga. Per tant, felicitats al Josu i a la gent del Vilafranca, que ha aconseguit aquest retorn del Vilafranca a l'Hockey Lliga.
A l'Hockey Lliga, sí.
Molt celebrat. Sí, molt celebrat.
Molt celebrat perquè han sigut molts anys, no? Sí. Que han picat pedra i al final...
Va guanyar, si no recordo malament, 0-4 a la pista de l'Areces.
De l'ADC.
Per tant, amb un resultat molt, molt positiu que els retorna de nou a l'Hockey Lliga.
Sí, sí. Sí, sí. I que, doncs, clar... Però, clar, el fet de no estar l'entrenador, nosaltres també el vam veure sense el Josu a Sant Mauro.
Sí, vull dir, significatiu, bé, no ho és en aquests casos, i més aquestes alçades,
I allà penso que se va saber gestionar millor. Jo crec que el que va faltar una miqueta al Sobrense, primer, doncs que... defensivament l'equip va estar inferior a un altre partit, però molt inferior. Les bandes, sobretot una banda, doncs entraven com volien per allà, i no és culpar ningú, perquè aquí no se trata de culpar ningú, se trata de culpar doncs, no, aquestes entrades.
De veure una miqueta com que va, de què va pecar el Segurense dissabte al Camp de la Noia.
Va pecar sobre això d'això, perquè doncs, primer que els defensors, els dos centres estaven molt junts, els laterals estaven junts amb els centrals, i n'hi havia un espai impressionant, no? I això ho va aprofitar molt bé la Noia, que de la primera part doncs, va xutar 4 vegades i va marcar 3 gols, no? El que passa que amb el 2-0 el Didac marcava el 2-1, doncs entraven a partit, ells tornaven a marcar el 3-1, també en una jugada en la que jo penso que se'l va deixar xutar, perquè no van tenir oposició de cara al xut, la clavaven, marcaven el 3-1, i allà tenia doncs, el Sobrens un penal a favor, un penal d'unes mans clares dintre de l'àrea, i tot no soltava de que el fet de no llançar-lo Jordi Muñoz, quan ell doncs, és l'especialista en llançar els penaltis, no el va llançar ell, el va llançar el Carlos Chan, i doncs el va aturar el porter. Se perdia una gran oportunitat d'escurçar diferència, t'hagués col·locat amb el 3-2, però res, 3 minuts més tard, una pilota des de gairebé del mig del camp, Jordi Muñoz veu adelantat al porter i amb una volea doncs li clava un gol impressionant, era el 3-2, i arriba un penal que le fan a Àlex Pérez, per mi un dels jugadors destacats en aquest partit, mentre va estar al terreny de joc, perquè després van canviar i per mi doncs, aquí no va estar molt acertat qui lo va canviar, no? Doncs Àlex Pérez le feien el penal i Jordi Muñoz en aquest cas sí que
va ser l'encarregat
a llançar el penal i va marcar 3-3, així acabava la primera part, s'havia fet el més complicat de passar d'un 3-1 a un 3-3, i doncs havia entrat l'equip...
El partit tornava a començar.
Sí, tornava a començar, i a més, totes les fraqueses defensives que havia tingut l'equip, doncs, d'alguna manera s'havien ampliat, s'havien esborrat una miqueta doncs, per l'atac del Sobrense que estava arribant, i doncs Didac, Jordi Muñoz i Àlex Pérez estaven fent molt de mal. Tan sol començar la segona part en un passe magistral de Jordi Muñoz, perquè va ser un passe magistral a Didac, lo deixa sol i ell marca el 3-4. Clar, en aquest moment l'equip local jugava amb 10 jugadors perquè degut al penal que li feien a Àlex Pérez van expulsar el defensor. Amb 10 jugadors doncs, pensaven que el Sobrense podia guanyar aquest partit i fins i tot podia golejar, però és el que parlem. Ells van creure més que el Sobrense, els canvis no van ser gens acertats i al final ells van a marcar el 4-4 i finalment el 5-4.
Doncs aquesta és la història de la derrota del Sobrense al Camp de la Noia el passat dissabte a la tarda. Derrota intranscendent. Ho dèiem, que el Sobrense no tindrà opció en aquesta jornada que resta de millorar l'actual setena posició, perquè no podrà superar en punts a les Roquetes, i la valoració que escoltarem en aquest cas és la de Joan Miquel Xifra, en absència del Josu. Les declaracions postpartit les feia, com dèiem, el Xifra, i eren aquestes.
Vist lo vist, no pot ser que després de l'esforç que han fet durant tot el partit, que en 25 minuts hagin tirat el partit a la borda. Han sigut nosaltres, ells no han tingut ningú mèrit, ells evidentment es tenien que jugar al tot per al tot, han jugat amb un i dos puntes, han sortit en tres defenses, però és que nosaltres no hem estat atents ni a les marques, no, ninguna intensitat, no sé, ara mateix no n'hi ha gaire explicació, sinó que pensar que... Suposo que els jugadors han pensat que queden dos partits de Lliga i la cosa ja està feta, però bueno, jo penso que la dignitat està abans de tot.
Defensivament, avui malament, eh?
No, però ja no és qüestió ni defensivament ni...
Hi havia un lateral que entraven com volien, eh?
Bueno, però no és qüestió... Si et refereixes a un jugador que fa molt de temps que no juga...
No, jo crec que no seria... Jo no he nombrat, jo dic, bueno, doncs, jo dic les bandes.
Bueno, ja et dic jo que el lateral que n'hi ha, doncs, ho ha fet molt decentment, després del temps que feia que no jugava, i que, bueno, ha sigut per aquella banda com podia ser per l'altra, o sigui que en aquest sentit... No tinc res a dir, sinó em refereixo més a l'actitud dels últims minuts de l'equip. No hem estat a l'alçada, o sigui, no pot ser que aquesta gent, amb un jugador menys, vinguin a dalt d'aquesta manera, i nosaltres pues, sense aquest tipus de reacció. Però bueno, el partit està acabat i aquí no podem tirar enrere.
Dóna la sensació, des de fora, que no han gestionat bé el partit.
Però és que això es depèn del partit, o sigui, el partit ho portàvem bé fins que ells han marcat el gol de l'empat, o sigui que, i aquí a Real pues, ells han vist que tenien possibilitats de guanyar. I nosaltres pues, ja ens anava bé, no? I que no, ens hem anat a baix i ens hem anat a baix i ells incomprensiblement han posat molt més del que havien posat fins a aquells moments. I res, ja et dic, és que jo estic una mica, no sé, estic una mica parat dels últims minuts que hem fet. No han sigut dignes d'un club, d'un equip com nosaltres.
I més quan s'estava guanyant 3-4, empaten ells, vale, empaten, però almenys anem a veure si podem, com a mínim, treure un punt, no?
No, però si tal com estava el partit, quan hem remuntat i tot, estaven jugant molt bé, estaven jugant fàcil i ràpid, i sí que no el gol nostre ha sigut maquíssim, perquè ha sigut una jugada començant des de darrere, però arrel d'aquí, ja et dic, incomprensiblement ens hem vingut a baix, és com si ens véssim picat amb un martell i aquí ens véssim quedat groguis i d'aquí no hem passat. No sé si els canvis han sigut els més encertats que sí, que han estat, però no sé, ara, clar, el partit ja està acabat i no es pot rectificar.
És clar que ell en té com més fet que nosaltres, eh?
Sí, no. Ha sigut això, tindrà la fe que nosaltres no hem tingut els últims minuts. I clar, caminant no es pot guanyar un partit.
Se fa llarg això, eh? Queda un partit sol ja.
Sí, però és que ja no és que falti un partit o no, sinó és que és la imatge que hem donat. Jo no me l'he tret del cap, la imatge que hem donat aquesta última mitja hora, perquè fins aleshores el partit, bueno, han sigut de moltes alternatives, però ha sigut com ens hem deixat anar i no pot ser, i menys amb un equip com aquest que tampoc era res de l'altre món, per favor. Però, no sé, suposo que ha sigut, si jo estigués aquí, això no hagués passat, això t'ho asseguro, però bueno. No sé si ha sigut per culpa nostra, des de fora no han sigut gestionar el partit, els canvis, el que ha sigut, però així ha passat.
Uh-huh. Ara queda el Rodevilles ja per acabar, a casa, l'acomiadat amb l'afició del Sobrense, almenys guanyar aquest partit i quedar el millor possible, no?
Clar, ara és l'últim partit a casa i tenim que rentar la cara, i hi ha gent que la setmana que ve es despedeix i es mereix una despedida digna. I estic seguríssim que els jugadors reflexionaran, que avui ha sigut un accident, que tampoc se'ls pot recriminar per un partit tota la temporada, sinó, escolta, les coses van com van, i estic segur que aquesta setmana serà una setmana de reflexió del que ha passat, i que estic segur que els nanos aquest cap de setmana sortiran de zero i que donaran la imatge que veritablement es mereix el Sobrense.
I s'acabarà ja una temporada que ha tingut de tot una mica, eh?
Sí, ha sigut com una muntanya russa, no? Començar bé, després va haver un impàs que les coses no sortien gaire bé, i ara que semblava que les coses podien funcionar, bueno, ja et dic, ha sigut una temporada molt, molt irregular, molt irregular. Esperem que l'any que ve sigui un any millor que aquest.
La última ja, te'n vas decebut, eh? Te'n vas poc content, eh?
Avui moltíssim, avui estic molt tocat. Molt tocat. Primer perquè tant el Xavi Hereu com el Reina i com jo pues, hem intentat pues, suplir l'ausència del Josu, que és importantíssima, no? I que si estigués ell aquí diria, escolta, nois, què passa? És com si no haguessin sigut capaç de gestionar aquest partit, no? I això sí que em dol perquè l'equip, no sé, no crec que hagin estat tan malament tot el partit com acabar aquests últims 25 minuts que no han sigut dignes per un club com nosaltres. Però bueno, no passa res i la setmana que ve serà un altre partit.
Clar, hi ha una cosa que es diu orgull i el Xifra deia això, no? Ostres, un dia que ens quedem a la banqueta, jo, el Xavi Areu, que també va ajudar en tasques d'entrenador, el Carles Reina, un dia que no hi és el míster i veus el resultat, ens han fet 5, clar, això, d'aquí una miqueta la pregunta que li feies, no? que el Xifra marxava tocat i emprenyat.
Sí,
i emprenyat, perquè com han escoltat, ell incideix molt, fa molta incidència en els últims 20-25 minuts.
Sí.
Que són els que...
els que van sobrar.
Sí, els que van sobrar i els que li donen la victòria a la noia.
Sí.
Que, ja ho hem dit, però bé, no li va servir d'absolutament res per eludir el descens.
Clar, i quan, com ell diu, els últims 25 minuts, fa referència a aquests 25 minuts, doncs, si ho diu clarament, doncs que tot i que no s'agrada moltes vegades dir el que veiem, i no és el que veu un, sinó el que veu tothom, doncs no va estar acertats en els canvis. Jo penso que Àlex Pérez estava fent una feina bona, perquè era l'únic jugador que podia desequilibrar, i doncs ho estava fent bé. L'enllaç amb el jugador l'estava fent Jordi Muñoz, i l'estava fent molt bé. Doncs va donar dos passades de gol, va marcar dos gols, i doncs clar, que treu dos jugadors que estaven tirant a l'equip endavant i doncs clar, això nota molt. I quan passa això, doncs els que surten tenen que sortir a nivell de els que s'han anat. I doncs no va ser així. I això va notar molt el Sobrense i va acabar perdent el partit.
Sobrense que ja fa unes quantes setmanes que està demanant a crits que s'acabi la temporada. És així de clar. És així de clar i reconegut pels propis integrants de l'equip. I que tancarà la temporada, Toni, amb el Riudebitlles. S'ha fet pesadet.
Molt pesat, aquest, molt pesat.
Aquest tram final de Lliga per al Sobrense s'ha fet pesat.
Molt pesat, molt pesat. Molt pesat perquè ha tingut, com jo he dit, com jo l'he preguntat amb ell, de tot una miqueta al Sobrense al llarg d'aquesta temporada. Ha tingut...
Sí, efecte muntanya russa, com deia el Xifra.
Puxada i baixades, no? I doncs no ha estat aquell equip regular, no? Ha estat molt irregular, no?
Però això acaba setè, és evident. Quan acaba la Lliga tu fas números i dius aquí hem fallat, aquí també, aquí no també.
I jo penso moltes vegades, i és el meu criteri, que ha sigut per decisions a vegades poc acertades. I doncs el que passa és que clar, el que sap és el que està treballant amb l'equip.
No, és evident, és evident. El Sobrense que tancarà la temporada en rebent aquí al Riudebitlles, un Riudebitlles que vindrà aquí doncs, amb els deures fets. Serà l'últim partit, serà el comiat de dos jugadors, ja fa una setmana que ho venim dient. Xavi Rua i Carles Reina tancaran la seva etapa al Sobrense i tancaran també una etapa, creiem que futbolística, no sabem si quin serà el futur futbolístic d'aquests dos jugadors si decideixen plegar no només els Sobrense, sinó el futbol en general, o tenen altres plans de cara al futur?
Home, jo penso que un sí. En Rua penso que sí que deixarà el futbol per seus motius laborals i això. I doncs el Reina continuarà com a entrenador, perquè és un molt bon entrenador, té un molt bon equip, i seguirà la tasca com a entrenador, no? I seguirà doncs, amb el futbol.
I el que dèiem, també la setmana passada, esperem també un bon final de un últim partit, vaja, un bon últim partit del Sobrense aquí amb el Riudebitlles per tractar que tant el Carles com el Xavi doncs, i uns quants jugadors més que creiem que
sí, segur,
continuaran la temporada que ve, no? Perquè això és llei de vida, és llei del futbol.
I a més és un secret a veus, sí. Vull dir que molts jugadors, que alguns jugadors doncs, no seguiran al Sobrense, com haurà segurament alguns que marxaran i un altre sí que continuaran i segur que n'hi haurà diferents canvis.
Sí. Doncs es preveuen canvis, Sí. Es preveuen canvis. Molt bé, tanquem bloc futbol, anem acabant, hem de parlar encara de bàsquet i tenim també uns quants resultats d'hoquei. Vinga, ja es poden anar apuntant la data del dissabte 1 de juny a partir de les 5 de la tarda aquí al pavelló de Pinsvens. Gran final del Campionat de Catalunya de la segona catalana i un campió absolut que esperem sigui el bàsquet Sitges. Un bàsquet Sitges que aquest passat dissabte es va desfer
86-66 del Safa Claró. Recordin que duia un desavantatge mínim d'un sol punt, va perdre 82-81 al partit d'anada i dissabte passat aquí a Pinsbens no hi va haver pràcticament color amb aquests 20 punts de diferència, amb aquesta victòria contundent una vegada més, una setmana més, per 86-66. Un partit que al descans ja dominava de 9 punts, 41-32. Repassem els parcials, que van ser de 21-19 el primer, 20-13 en el segon, 26-18 el tercer i 19-16 en el quart i definitiu període. Per tant, els va guanyar absolutament tots. A nivell d'anotació, Marc Sabater va fer 12 punts, Jordi Domínguez 7, Edu Piñero 10, Noel Guillén 1 puntet, Xavi Sabater 16, Mauro Pérez, tal com va fer la setmana passada a la pista del Safa, màxim anotador, en aquesta ocasió amb 25 punts, Isaías Peret amb 1 punt, Toni Cabardós 2 i Nacho Vicente, que va reaparèixer després d'estar unes quantes setmanes inactiu per lesió, va anotar 6 punts, com 6 punts també va fer Àlex Rodríguez. Al final, com dèiem, aquesta victòria 86-66 que col·loca els homes de Fermín Sánchez a la gran final, que repetim serà aquest proper dissabte 1 de juny a partir de les 5 de la tarda al pavelló de Pinsbens. El rival serà el Cedis Seu d'Urgell, que duia un desavantatge del partit d'anada amb el Granollers de 10 punts i el partit de tornada, jugat també dissabte a la tarda, el va guanyar de forma contundent, 76-50. Per tant, el Cedis i el Sitges lluitaran per ser el millor equip de la segona catalana aquest proper dissabte 1 de juny. Immediatament després, el Sots 21 del bàsquet Sitges lluitarà doncs, en aquestes fases, tot i que va perdre dissabte amb l'UPSA, duia un avantatge de 21 punts, per tant la derrota de 4 punts del passat dissabte aquí amb l'UPSA és insignificant, perquè el Sots 21 del bàsquet Sitges s'ha classificat per disputar les semifinals, que també es jugaran aquí Sitges el proper dissabte. Semifinals que es jugaran a les 12 del migdia i la possible gran final, en la que esperem també hi pugui ser el conjunt de l'Edu Piñero, serà a partir de les 7 de la tarda, és a dir, immediatament després del partit de la gran final de la segona catalana. I anem acabant, i per acabar doncs repassem uns quants resultats d'hoquei patins, bé, bàsicament per posar-nos al dia dels marcadors que ens deixa aquest darrer cap de setmana pel que fa als equips de la base del Club Patí Sitges. Lamentem que l'equip Benjamí, per exemple, no s'hagi pogut classificar per les semifinals de la Copa Barcelona. Va perdre el Benjamí del Club Patí Sitges divendres 3-2 a la pista d'Alcaldes i ahir no va poder capgirar l'eliminatòria perquè tornava a perdre, en aquest cas, per 1-4. Per tant, Alcaldes, que sí, es classifica per aquesta semifinal de la Copa Barcelona en categoria Benjamí. Dir també que el juvenil va guanyar 1-6 a la pista del Cerdanyola, campionat de Catalunya juvenil, 1-6, repetint victòria del juvenil, i en el campionat de Catalunya Aleví, el Club de Sitges, l'Aleví A, en aquest cas, va superar àmpliament Alcaldes per 12-2. Són els resultats, els últims resultats ja en matèria d'hoquei patins i els que ens serveixen en definitiva per posar el punt final. Fins aquí, per tant, el temps de descompte en l'edició d'aquest dilluns 27 de maig. Toni, moltes gràcies.
Molt bé.
Tornem dimecres en el temps de la tertúlia Pilotes Fora. A vostès també moltíssimes gràcies, agraïts de nou per la seva confiança una setmana més, com els dèiem. Si ens volen escoltar, ens tornaran a tenir aquí el dimecres a partir de les 4 de la tarda. Vagi bé, adeu-siau.